Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda de nou. Barcelona és la ciutat de la marihuana i la capital, o una capital importantíssima de la droga. És la denúncia que ha fet el programa Converses de COPE Catalunya i Andorra el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias. Joaquim Soneira, totes aquestes denúncies sembla ser que estan relacionades amb la poca seguretat o la inseguretat ciutadana, oi?
La seguretat de Barcelona es posa novament en entredit enmig de la temporada d'estiu. El líder de Junts en l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, considera que la seguretat de la ciutat és un desastre i es pregunta si algú creu que funciona bé. Al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Trias ha fet aquesta fotografia de la capital catalana.
Quan tu no els deixes treballar, què passa a aquesta gent? Pues aquesta gent fan coses il·legals, es posen sota les ordres de gent que els explota i acaba amb una situació de delinqüència, de tràfic de drogues. Barcelona s'ha convertit en una capital importantíssima de la droga. Barcelona s'ha convertit en la ciutat de la marihuana.
L'exalcalde de Barcelona critica que el consistori no estigui donant solucions com un permís de treball per evitar que aquesta gent caigui en mans de grups delinqüents. Pel que fa a la relació entre Catalunya i Espanya, Trias també ha demanat a Salvador Illa i al Partit Popular quines són les seves polítiques per encaixar la comunitat autònoma dins l'Estat.
Senyor Illa, quin model vostè té per Espanya? El PP els diu, quin model teniu vosaltres per Espanya? Com veieu l'encaix de Catalunya dintre d'Espanya? La discussió és, vostè, quin model, què ofereix vostè a Catalunya per encaixar bé dintre d'Espanya? I aquesta és l'aposta que hi ha de futur.
A més, en termes econòmics, Xavier Trias ha alertat que es necessiten solucions per Catalunya, ja que la tendència és catastròfica.
Perquè no pot ser la situació que tenim a Catalunya. Tenim una situació que tots l'amaguem, però és una situació de catàstrofe. Catalunya va amb una catàstrofe econòmica, perquè estem maltractats econòmicament, no només amb les inversions, sinó maltractats amb una cosa que és molt important, que és que nosaltres ens han transferit uns serveis que són els deficitaris.
El polític apela al paper que poden fer des de Catalunya socialistes i populars, però alerta que tant el PP com el PSOE tenen la intenció d'acabar amb el nacionalisme català en comptes de fer propostes.
Gràcies, Joaquín. Mentrestant, els floristes catalans, i els barcelonins concretament, han denunciat que s'estan obrint botigues de cannabis amb llicència de floristeria. El gremi ens ha explicat que reclamen de les administracions revisar les condicions per donar llicències de floristeria davant la proliferació de comerços que la demanen i no tenen res a veure amb la venda de flors i també de plantes. Andrea Gavarró, què més t'han explicat els floristes?
Des del gremi denuncien que en alguns punts com Ciutat Vella i l'Eixample, l'acumulació de llicències per a locals no especialitzats en la venda de flors i plantes perjudica els floristes i deteriora la seva imatge. Joan Guillén, el president del gremi de floristes de Catalunya, ens ho explica.
Quan resulta que tots es venen uns productes concrets, que en aquest cas venen d'una planta, i dius que és una floristeria, jo crec que estem disfuncionant. La realitat pot en aquestes situacions. Quin efecte? Perquè mira, en el moment en què tu veus establiment que tenen la planta d'interior, que deixen la planta, perdó, la venda de flor al sol, que s'està deteriorant. I al final estan traient el client, però el pitjor de tot és després la sensació aquella d'estres, que les flors no duren, plantes que sempre se'n moren.
Així doncs, Guillén explica que només a Barcelona les llicències a locals no especialitzats en plantes suposa el 25% de les llicències de floristeries existents. Ara mateix a la ciutat comtal hi ha prop de 400 floristeries i 100 locals més que tenen la llicència de floristeria sense ser-ho. Des del gremi ens han explicat que demanen una revisió de les condicions per donar aquesta llicència i una actuació municipal per a pal·liar aquest problema que afecta la imatge dels floristes i la seva professionalitat.
No sé si ho saps, però les elevades temperatures no van gaire bé pels telèfons mòbils. 7 de cada 10 averies que es produeixen venen d'escalfaments, d'humitats o també de descuits. Però hi ha més motius, veritat, Mar Puerto?
Sí, de fet, li hem preguntat al director de Community Internet, l'Enrique San Juan, sobre quina seria la temperatura màxima a la que podrien estar exposats els nostres telèfons mòbils durant un dia d'estiu, al que anem a la platja o a la piscina, i això és el que ens ha explicat.
En general, los móviles tienen un rango de operación que va hasta los 35 grados centígrados. Si el móvil se queda en lugares donde la temperatura suba mucho, como por ejemplo en el interior de un coche, el móvil evidentemente puede sufrir. Así que la primera medida profiláctica, por así decirlo, con estos aparatos que siempre nos acompañan, es que estén dentro de los rangos de operación de temperatura. Eso sería lo primero.
No obstant, però, hi ha més factors que no només tenen a veure amb la temperatura. Els descuits, de fet, són el tercer gran enemic dels dispositius durant l'estiu. Banyar-se amb el mòbil a la butxaca del banyador o voler fer moltes fotografies i que es mulli o s'ompli de sorra són accions que passen diàriament i que poden fer que el nostre dispositiu deixi de funcionar.
Lo primero que hay son fundas impermeables que nos permiten tener el móvil dentro y estar seguros de que no le va a afectar ninguno de estos elementos, ni el agua directa, que sería uno de los peores, pero ni tampoco la humedad. La humedad es un factor que flota en el ambiente y dejan de funcionar, se estropean, o a veces se estropean de forma temporal y luego cuando se evapora la condición vuelve a su uso, pero a veces no.
Per tant, fundes com les que comenta l'expert, a més de ser conscients i evitar els factors de risc dels quals parlàvem, serien la millor manera de no haver de canviar de mòbil després de l'estiu.
I ara t'explico que investigadors de l'Hospital Pau Tolí de Sabadell han desenvolupat un app per millorar la comunicació amb les persones autistes. Els investigadors i Yolanda Canales també han fet una revisió de la literatura científica sobre les intervencions psicosocials i han detectat un alt marge de millora en la qualitat metodològica, oi?
Aquesta aplicació, que està disponible per a dispositius iOS i Android, es basa en la recopilació de vídeos de professionals acreditats per l'Hospital Pau Taulí i s'ha tingut en compte la informació que han aportat els mateixos usuaris a les seves necessitats. Per tant, poden ser molt útils per a familiars, amics, educadors o també professionals a l'àmbit sanitari, per exemple, o laboral, que han de tractar amb afectats de TEA. Marta Aymeric, directora de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya i investigadora principal de l'aplicació, posa alguns exemples concrets sobre com funciona l'APP a base de preguntes i què pot aportar.
Què passa si tinc un... com tractar un germà amb TEA? I allà et surt el vídeo on t'explica tot això. Vas al bloc de professionals. Que si he de visitar una persona amb TEA, com l'hauria de tractar? Si t'has de veure amb un adult amb TEA, com tractar-lo?
S'ha de tenir en compte que un dels reptes als que han de fer front les persones amb TEA és la comunicació. D'aquí que els investigadors es plantegessin treballar en la interacció amb les tecnologies de la comunicació i de la informació, precisament a aquelles persones que tenen més problemes en la interacció, els afectats amb TEA.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Edu Badia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
3:25, Esports Cope, amb quins titulars avui?
Doncs dia de presentacions. Gundogan ja vesteix la samarreta del Barça. Aquesta tarda podrien tenir novetats amb Oriol Romeu. Escoltarem a Tomàs Carbonell analitzant la victòria de Carlos Alcaraz a Wimbledon, mercat de fitxatges, pretemporada dels equips catalans, Mundial de Natació, el debat amb Minguella d'aquí a una estona a l'Esports Cope d'aquest dilluns.
Molt bé, Edu, gràcies. Més esports, com deies molt bé, 3 de la tarda, 25 minuts, aquesta edició de butxaca dels Esports Cope, la que és una edició normal, és la de la Linterna Cope Catalunya i Andorra. 60 minuts sencers, amic Tullón.
No sé jo si el definiria de molt normal, perquè passen moltes coses.
Sí.
Però sí, avui parlarem de...
Parlarem de moltes coses. Escolta, gent que no té piscina i que la pot llogar si vol, no?
La veritat és que sí, és que avui dia es pot llogar tot, fins i tot piscines privades de gent particular... Que té,
amb qui ho parles, tu?
El que diríem un casoplón en piscina,
sí,
i que per treure's uns dinerons a final de mes lloga la seva piscina. D'això en parlarem amb una persona que lloga la seva piscina privada.
Molt bé. Bueno, és un sobresou, no? Com allò que dius, que tens una piscina i treus,
i
treus una part. Alguna cosa més? Tema autisme,
sí,
també, no?
Parlarem també de l'autisme, que no, als experts no els agrada dir que és una malaltia, no els agrada denominar-ho així, és un trastorn que afecta a més de l'1% dels catalans, i parlarem precisament amb la directora de la Federació Catalana de l'Autisme.
Molt bé, tot això a les 7 de la tarda. Jordi Tuñón, Linterna Cope Catalunya i Andorra. Bon programa, Jordi, eh? Pilar García Muñiz, Àngel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.